Estel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Principat. Lleida 91.5. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Apostolat de la Divina Misericòrdia. Avui, la nostra companya Mari Bometón ens porta quatre senyores que pertanyen a aquesta institució, que forma part de l'àrea de litúrgia i espiritualitat. Soc en Francesc López i, com sempre, tenim a la tècnica l'Alberto Vilela. Ara us deixo amb una col·laboració.
Kamikaze és una d'aquelles pel·lícules en què llegint només el títol no en tens prou. Pot semblar una pel·lícula d'acció en la que un terrorista, kamikaze, es vol immolar per venjar-se del món occidental, que no va fer res per impedir que Rússia envaís el seu petit país. És una d'aquelles pel·lícules que parla de la indiferència política i espiritual com símptoma del mal del món. Ens trobarem amb un Àlex García que, pel meu gust, interpreta el paper de protagonista de manera magistral, carregant-se a les espatlles la viabilitat de la cinta. Un kamikaze és algú disposat a morir i a matar, que, si ho pensem bé, són dues coses totalment diferents. La pel·lícula, lluny de voler proposar cap missatge profund sobre la fe, ens mostra un home trist i deprimit, Zlatan, que ha patit la pèrdua del seu fill de 5 anys en un bombardeig dels avions russos, mentre la Unió Europea discutia quina és la postura política més prudent i menys compromesa. Els plans de la banda terrorista a la que pertany Zlatan són fer esclatar un avió que surt de Moscou quan aquesta sobrevoli la ciutat. Per circumstàncies meteorològiques, l'avió no arriba a enlairar-se i el terrorista haurà de conviure 6 dies en un hotel amb els companys de viatge als que pensa matar. Amb escenes còmiques, personatges estereotipats i fins i tot previsibles, el director ens mostra un canvi de 180 graus en la vida de Zlatan, que sense tenir res clar i sense desenvolupar cap teoria carrinclona de la vida, passarà d'estar disposat a morir matant a estar disposat a morir pels altres. Un gir final de l'argument que a priori pot semblar còmic i desesperançador dona un toc de paràbola a la pel·lícula que et fa marxar del cinema fent-te la pregunta sobre quin dels dos finals té més sentit, el previsible o el sorprenent. Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Èxit de la jornada 24 hores per al Senyor.
Amb bona acollida de participació per part dels fidels, la diòcesi de Lleida ha viscut aquesta jornada proposada pel Pontifici Consell per la Nova Evangelització i recomanada vivament pel Papa Francesc. Des de les 5 de la tarda del divendres dia 28 de març fins a les 5 de la tarda del dissabte dia 29, l'Església de Sant Pere de Lleida ha acollit tothom que ha volgut rebre el sagrament del perdó. Diversos fidels han acompanyat ininterrompudament també l'exposició del Santíssim Sacrament. Es calcula que han estat unes 500 persones les que han participat en aquesta jornada.
Celebració del 50è aniversari de la fundació de la parròquia de la Sagrada Família de Lleida.
Amb la celebració d'una eucaristia presidida pel bisbe Joan Piris i concelebrada amb alguns dels sacerdots que han participat en la seva pastoral durant tot aquest temps, la parròquia de la Sagrada Família ha celebrat el seu mig segle de vida. Cal destacar-ne la gran participació de fidels, així com també la presència de les diferents institucions socioculturals del barri.
La parròquia de Sant Pere acull les predicacions quaresmals.
El bisbe de Lleida, Monsenyor Joan Piris, ha estat l'encarregat d'iniciar les predicacions quaresmals sobre la paraula de Déu anunciada. Marc Pérez, biblista i professora de l'IRAL, ha parlat sobre la paraula de Déu celebrada i Amadeu Bonet, professor i director de l'Escola de l'Esplai, de la paraula de Déu viscuda. La participació ha estat molt alta i les meditacions han estat seguides amb molt interès.
Entrevista.
Una vegada al mes, en aquest programa de Bat a Bat, intentem conèixer més de prop l'àrea del bisbat que en aquell moment pensem que mitjançant la presència dels nostres convidats poden ajudar-nos a comprendre millor quina és la tasca i què és tot allò que de fet se'ns ofereix per créixer amb la fe, per millorar la nostra manera de viure l'Evangeli cada dia. És engrescador tindre a quatre lleidatanes, o almenys algunes lleidatanes d'adopció, quatre dones que en un moment determinat, doncs, dins de la seva trajectòria, cadascuna a la seva parròquia o en diferents moviments de la nostra església diocesana, han intentat introduir aquí a Lleida una nova manera també d'espiritualitat. Seria parlar de l'apostolat de la Divina Misericòrdia. I ho fem amb la seva presidenta, la senyora Marta.
Hola.
Hola, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, però és curiós perquè hi ha dues Martes i dos Pilars. Per tant, això queda molt ben estructurat per saber quina és la tasca també una mica de cada una de vosaltres. Marta, com neix a Lleida aquest apostolat de la Divina Misericòrdia?
Bueno, pues aquí Lleida va néixer en el 1995 anys, el 1995, que farà pues, 19 anys que està establerta aquesta devoció. I va néixer a les Carmelites de Lleida Alta, la Caparrella. Vam sentir una crida d'aquest apostolat, ja que el papa Joan Pau II estava tan posat i ho va divulgar, que vam dir, pues, mira, introduïm-ho, que va ser com una crida del Senyor. Llavors, pues, ho hem anat seguint fins a l'any 2000, que l'any 2000 el Sant Pare va fer com a festa universal per la Església, pues, la festa de la Divina Misericòrdia. Llavors ja ens vam traslladar aquí a baix a la catedral, perquè pues, ja ser una festa per tot caire de tot mundial, pues, vam dir que pues, hi haurà més accés de que la gent pugui càpiga i tot això. Llavors, pues, vull dir que a partir de llavors ho celebrem cada any aquí a la parròquia i a la catedral. Aleshores, nosaltres, la nostra apostolat, consistís en la festa, tal com va dir el Senyor, que va dir que l'apostolat de la Divina Misericòrdia té com a tres camins, no? Que és, primer, honorar la imatge de la Divina Misericòrdia, que a través d'aquesta imatge pues, faria moltes gràcies. No consistís en la bellesa, sinó pues, la gràcia que posaria el poder venerar la imatge. Després, la segona cosa va ser la festa, introduir la festa a tot el món, que és el segon diumenge després de la Pasqua, que és la festa de la Divina Misericòrdia. I el tercer és la coroneta de la Divina Misericòrdia. Llavors, pues, vull dir que pues, siguim i després també ens reunim els primers divendres de mes, que és venerar, vull dir, tenim l'exposició del Santíssim, que és la Divina Misericòrdia, és el cum primordial de l'Eucaristia.
Marta, si li sembla, doncs anem esbrinant cadascuna d'aquestes vessants per conèixer més de prop el vostre apostolat, el vostre moviment i, per exemple, ens deia, va néixer doncs, dins del claustre de les Carmelites d'aquí de la nostra ciutat, que són de clausura, de fet, i per tant, doncs, la possibilitat de que la seva força de la pregària arribés més enllà. I ens diu, llavors ens vam traslladar a la catedral. És traslladar-se amb la imatge, que de fet és un quadre que representa.
Sí, el quadre el va pintar una hermana de Lleida de les Carmelites, que és el quadre que pues, és Crist ressuscitat. Crist ressuscitat, si el mirem, va dir que els ulls eren la mateixa mirada que tenia des de la creu. Després té els rajos que li surten, que és la sang i l'aigua que brollaren del moment de la creu. És l'aigua que purifica i la sang que ens alimenta, que és a través de l'Eucaristia, i l'aigua és la limpiesa, que és a través de la confessió, no? Després, i simbolitza també que les llagues que té el Jesús, la misèria de l'home i la misericòrdia de Déu. La misericòrdia de Déu que té per tot el món, per totes les persones.
Parlem-ne, Pilar. Aquesta misericòrdia de Déu, la misericòrdia en general que el Sant Pare actualment un altre cop ens torna a recordar, aquesta misericòrdia que surt de l'ésser humà, però buscar i cercar la misericòrdia divina, això és molt més ampli. Pilar, com desenvolupeu, doncs, aquesta tasca? És només contemplativa, és de pregària, és de fer arribar?
Bé, fins ara ha sigut una tasca una mica, diguem, d'oració. No ha sigut una vessant com n'hi ha tantes d'acció social. S'ha fet la festa de la Divina Misericòrdia, s'ha fet els primers divendres, reunions entre nosaltres, el congrés que es fa anualment també a nivell Espanya. Però ara, a part d'això, també estem intentant obrir altres camins. Com és portar el coneixement de la Divina Misericòrdia, que no és cap cosa nova, és de sempre, però potser ara ha brollat d'una forma molt forta, portar-la pues, en lloc que no hi va gaire gent, com per exemple les residències de la gent gran. Estem intentant fer aquests camins. Ens està costant una mica, però s'està obrint.
I això ens ho diu una persona, una dona, que, de fet, la seva manera de viure, la seva fe cristiana, ha estat de servei als altres mitjançant moltes tasques molt concretes de servei, de prestació. Pilar, aquesta necessitat de retrobar-se davant del Sagrari, davant del Santíssim, és a dir, viure l'espiritualitat cap dins, per sentir, com ens deia el Sant Pare, la veu de Déu, és important, és necessària.
Si no hi hagués hagut aquesta necessitat des del principi, no hagués fet absolutament res de lo que has dit ara.
Clar.
Perquè no hi hagués hagut la base. Mm-hmm. La base és trobar-te amb ell, a partir d'ell, els germans. I quan un fa un servei, no el fa aquella persona. Pensa que és a Jesús que l'està fent. I d'aquesta manera té un sentit molt diferent.
Aprofundir amb la nostra fe, aprofundir amb la nostra necessitat de sentir Déu dins del cor. Marta, o Pilar, l'altra Pilar i l'altra Marta, com ho viuen vostès, Pilar? Parlàvem amb la Marta, amb la vostra presidenta, de les tres branques importants que teniu dins d'aquesta fer realitat, ara a Lleida, de l'apostolat de la Divina Misericòrdia. Passem per la segona branca. Ja sabem quina és la devoció i el que representa la figura d'aquest Crist ressuscitat, amb aquells rajos de llum que surten per cridar-nos l'atenció. La segona de les vostres necessitats o prestacions. O com va ser per vostè la descoberta d'aquest apostolat?
Bueno, per mi va ser una experiència personal d'agraïment amb resposta a una necessitat personal familiar. Me la vaig trobar en una capella, vaig pregar pues, perquè tenia fe i vaig tenir una resposta, gràcies a Déu, pues, bueno, el meu pare va tornar, bueno, l'havien desahuciat i va tornar a ressorgir, no? Això va quedar una mica aparcat, sempre amb l'agraïment, i al cap d'uns anys la meva estimada Marta també em va parlar i ho vaig connectar amb aquell moment que per mi va ser molt important i era una manera de correspondre i agrair algo que se m'havia donat per endavant, no?
Ens volem fixar en dues coses de cara també als nostres oients. Ens deia la Marta que va ser una crida, que van sentir com una crida en un moment de pregària, mitjançant doncs, un contacte amb unes dones, amb unes religioses que es dediquen precisament a la pregària i una mica a la vida contemplativa. I mitjançant les seves obres d'art, la majoria de les vegades també, arribar a la població en general. Gràcies pel seu testimoni, perquè realment totes les xarxes socials són imprescindibles, són necessàries. I l'atensar-se als altres, escoltant i sapiguent el que necessiten. Però en aquest moment, i aquí en aquest estudi, estem vivint la força de l'espiritualitat. Una manera magnífica, qualsevol dels nostres oients puguin sentir com aquestes persones ho descobert, l'espiritualitat. I aquesta espiritualitat dins de l'apostolat de la Misericòrdia de Lleida, a vostè què li fa fer?
Miri, és una resposta d'amor fonamental. no és que sigui una cosa concreta, sinó que és un camí per arribar a la font que brolla amb tots els sentits. És l'amor. La misericòrdia és com l'adjectiu més potent, no?, de Déu Pare, però cal adentrar-lo per experimentar-lo i poder conèixer. Se'ns ha parlat molt ja fa potser un segle o dos del Sagrat Cor de Jesús, amb moltíssima potència, i de fet, jo recordo quan era petita que gairebé a les portes de les cases hi havia com un Sagrat Cor per, bueno, pues per veure que en aquella, aquella casa estava bueno, entronitzat, no?
Cada vegada, sí, però pues encara es manté, en moltes portes el tenim, no?, aquella devoció.
Doncs la Divina Misericòrdia és que el Senyor doni un pas més en explicar què hi ha dins del seu cor. És com si el cor s'obrís i ens ho mostrés i ens ho expliqués. Sempre hi havia estat, però és un pas més, una explicació més, per tal de paladejar aquell, bueno, aquell amor tan gran que es pot experimentar dins del cor i que, a més, et provoca el compartir-ho. Compartir-ho tal com s'ha fet sempre, no? Mirant a Jesús amb els que estan al nostre voltant.
Que aquesta seria, potser, una bona definició de la misericòrdia. No paraula, sinó sentiment. No sentiment, sinó realitat d'atensament. Volem sentir de la seva veu, també, perquè després m'agradaria, encara que no ho hem fet en aquell moment, sapiguer que sou quatre dones jovens, posades totalment a la vida quotidiana, amb fills, algunes, unes altres, jo crec que totes tenim fills, totes hem posat dins de la nostra manera de viure a Crist i a Déu en el mig de les nostres cases i del nostre cor, però potser no manifestat d'aquesta manera, que ara ho esteu vivint com una experiència personal i realment enriquidora. Com va ser que vostè va adentrar en aquest apostolat de la misericòrdia divina?
Bueno, pues jo ho vaig conèixer a través de la Marta i de la Pilar, i en aquell moment també estàvem en el voluntariat de la Pilar, i bueno, pues vaig anar seguint, diguem, seguint, i mos hem anat posant cada vegada més, i bueno, és una cosa que et dona vida.
Gràcies. Dona vida, una altra paraula nova que acaba de brollar del vostre sentiment i de les vostres paraules. Té fills?
Sí, tinc tres fills i tinc quatre nietes.
Quatre netes?
Tinc dos fills.
Dos fills?
Jo, dos fills i cinc nets.
Cinc nets. I Pilar?
Dos fills i quatre nets.
Bé, com veuen...
I això que ens has dit de joves, cuidado, eh?
I joves, bueno, jo també tinc dos nets. Però realment, i joventut, perquè fa molts anys que cadascuna esteu posades dins d'una manera d'atensar-se a l'Església, m'acaba de dir la Marta que també estaven a l'apostolat de la Pilar, que l'apostolat de la Pilar només era que estendre la mà, el cotxe, el temps o el pensament a qualsevol persona que en aquell instant ho necessités. Precisament en aquest programa i dins de les àrees coneixem totes les diferents xarxes socials i espirituals que des del nostre bisbat coordinen tota aquesta realitat de prestació. Com deia molt bé la Pilar Matas al principi, si no hagués hagut aquesta realitat espiritual de gràcies de servir a Déu mitjançant els altres, ella no hagués començat en aquell moment aquest voluntariat que després va sàpiguer encausar cap a la parròquia que li pertocava i treballar, com diu el nostre senyor bisbe, amb xarxa per arribar més a tots. Per tant, vida, espiritualitat, pregària, dins d'aquesta seguida de possibilitats i fins que arribi aquell moment d'adreçar-vos a les diferents llocs on hi ha molta solitud, no? Gent gran, sols, però que tenen aquell retrobament espiritual i que vosaltres els hi fareu brollar aquella necessitat de pregar. M'ha agradat moltíssim el poder reconèixer que, igual que hi ha una devoció al Sagrat Cor de Jesús, pot estar a la Divina Misericòrdia. Fem una definició de la misericòrdia. Què veiem de misericòrdia cadascú de nosaltres? A tant si és el micròfon, Marta, sisplau. Gràcies.
Pues la misericòrdia, com va dir Joan Pau II, és per tots i per a tots. I és un tresor per la Iglesia. Misericòrdia de cara als que et rodegen, misericòrdia de cara als que estan a lluny, misericòrdia al rebre el sacrament de la misericòrdia. És que el Senyor ha fet tantes promeses, és que ell està esperant que hi anem, vull dir, ens està cridant. El que passa que nosaltres a vegades estem sords en els sorolls del món i tot això, però si descobrim la misericòrdia, serà un dels regalos que ens ajudarà a tirar endavant, a portar gent, a tindre la felicitat, l'alegria. Jo crec que és això el més important.
Ens deies abans, Pilar, que va ser la resposta després d'una pregària, d'una petició, com si se t'hagués concedit aquella pregària. Completament d'acord, perquè a vostè li va fer un bé en aquell moment, però realment no sempre el que demanem se'ns pot concedir, perquè també hi ha la següent part de faci, Senyor, la vostra voluntat i no la meva, oi? Però aquest retrobament amb la necessitat de la pregària, com ho viviu a nivell ciutat? Què feu en el moment de la celebració de la festa i, sobretot, doncs, què proposeu a la gent de Lleida perquè es puguin retrobar amb aquest grup de gent que viuen l'espiritualitat d'una manera misericordiosa? Què fareu?
Pues, enguany, com cada any, comencem a preparar la festa amb 3 dies, un tridiu, a la nostra parròquia del Pilar, i venen 3 sacerdots cada any diferents per fer una predicació. Tenim el Santíssim Esposat, a les 6 de la tarda es fa la coroneta de la Divina Misericòrdia, a part pues, se té el Santíssim, fa el Rosari, i a les 7 de la tarda hi ha la celebració de la Santa Missa, l'Eucaristia, i dintre de l'Eucaristia hi ha la predicació amb temes molt importants de la Divina Misericòrdia, que enguany estaran basats en la encíclica del Sant Pare, de Gaudium, l'alegria de l'Evangeli, i serà pues, 3 dies per poder aprofitar-nos i tot això. Llavors, el dia de la festa, se celebra allí baix a la catedral, avisem, bueno, tenim un bastant moviment perquè enviem a cartes a tots els devots, que n'hi ha bastants, a tots els sacerdots també perquè estiguen atents a la fetge aquesta, a pesar que, pues, que enguany serà una fetge doble perquè coincidís a la Verge de Montserrat. Vull dir que farem la mare i el fill, els dos. Serà una festa molt important, no? I llavors pues, hi ha confessions, que és molt important, hi haurà una hora al Santíssim Esposat, com està el cartell que pues, ja anirem posant a totes les esglésies. Hi haurà confessions, després hi haurà el Santíssim Esposat amb la coroneta de la Divina Misericòrdia, el Sant Rosari, i a les set i mitja la missa solemne presidida pel nostre senyor bisbe.
Sempre incidia en la pregària, però a Lleida ara estem d'enhorabona. Fa ja un temps que hi ha una església oberta, sí, sempre amb l'exposició de les 40 hores diurnes i nocturnes. Ha estat un gran què, perquè és al centre de la ciutat, i és una meravella en aquests moments dir que la misericòrdia de Déu estigui amb nosaltres. Molt breument, perquè el temps se'ns acaba. Cadascuna de vosaltres voleu afegir que el com o només dir com esperes la misericòrdia, Pilar?
Mira, jo més que dir-te com l'espero, et diré com la vaig entendre.
Doncs pues molt breument.
Amb l'Evangeli de la Samaritana, el d'ahir.
Molt bé.
Quan Jesús li diu, si coneixessis el do de Déu, jo pensava sempre, quin do deu ser aquest tan especial? Fins que me'n vaig donar compte que el do de Déu era el Déu entregat a mi, a tu, a tots. O sigui, a cadascú i a tots en conjunt.
Moltes gràcies. Donem gràcies a Déu per donar-nos aquest do i a vostès per compartir-lo en el nostre programa. Gràcies.
Moltes gràcies per haver-nos invitat. Moltes gràcies.
I ara nosaltres, en aquest temps de programa, continuem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Trobada diocesana de joves.
Serà el dissabte, dia 5 d'abril, a la Casa de l'Església, Acadèmia Mariana, de 8:45 de la tarda.
Pep Tort, director del Consorci del Turó de la Sau Vella, serà l'encarregat de llegir el pregó de la Setmana Santa.
Serà el diumenge 6 d'abril, a les 12 del migdia, al Teatre de l'Escorxador. L'acte, predominantment literari, donarà el tret de sortida a la Setmana de Passió Lleidatana, que d'un temps ençà organitza la Congregació dels Dolors i, per torn, una de les confraries que hi participen a la processó.
L'associació Esclat Santa Teresina organitza el recés de Quaresma de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida.
Es farà el pròxim dia 8 d'abril a 5:45 de la tarda a la parròquia de Santa Teresa de l'Infant Jesús de Lleida.
Curs Fer Justícia.
Aquest curs acabarà amb una taula rodona que reunirà experiències concretes que ja estan apuntant un nou model social. Serà dimecres dia 9 a les 7 de la tarda a l'IREL, carrer Canonge Brugulat, número 22.
pensament.
Amb la pregària tot ho podem. Som amos, per dir-ho així, del voler de Déu. Sant Joan Maria Vianney.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
El fonament de la nostra esperança. Apropant-nos a les celebracions de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, trobo oportú que els batejats ens preguntem a fons quin serà el camí a seguir per a una purificació que sigui una veritable transformació qualitativa. Estem cridats a ser perfectes, com ho és el nostre Pare Déu, i no basta preparar-nos i participar en una celebració sacramental de la penitència. Els consells i plantejaments de Jesús en l'Evangeli ens demanen anar més enllà. És clar que rebem el perdó sacramental, però no de forma automàtica. En l'Evangeli veiem que Jesús perdona, però no sense més. Perdona perquè ha trobat la humilitat del cor, perquè ha trobat la veritat en l'actitud, una veritat que està en el fons de l'ésser humà més enllà de totes les aparences i que només ell sap destriar. El Senyor llegeix en els cors, sap el que hi ha en el nostre interior, i la seva mesura és la misericòrdia. Jesús fa present al Déu que no fa excepció de persones ni jutja per aparences. Per això menja amb els publicans i els pecadors, escandalitzant els qui es creuen justos, i manifesta predilecció pels pobres i els que són menyspreats a causa de la categoria en la qual se'ls qualifica. L'enviat de la misericòrdia de Déu ha vingut a salvar i no a jutjar. El fonament de la nostra esperança és la misericòrdia. Apropem-nos al Senyor amb tota confiança. Ell és el Déu de la vida, no el Déu de la mort. Vol la vida, vol la vida del pecador i no la seva mort. Anem cap a ell amb total confiança perquè també ens demana voluntat de conversió. Acceptem i confessem la nostra realitat deficient sense tripijocs i agraïm el perdó rebut reaccionant amb una nova manera de viure. Sense oblidar una altra cosa que Jesús va deixar ben clara, l'alegria del cel quan un pecador es penedeix. Recordem l'alegria del pastor que troba l'ovella perduda o la de la pobra dona que troba per fi la dracma extraviada. Contemplem el goig del pare del fill pròdig organitzant la festa per la tornada del seu fill. Per què no donar-li una altra vegada al nostre Senyor ocasió d'alegries semblants? La misericòrdia de Déu no és feblesa o simplement pietat generosa envers el pecador. És la mirada profunda d'aquell que ens coneix a fons i veu la nostra realitat amb l'amor del Creador sobre la seva obra o del Redemptor sobre la criatura redimida. És el que hi ha darrere de la commovedora petició del crucificat. Pare, perdona'ls, perquè no saben el que fan. Procurem fer tot el possible per viure en l'alegria de l'esperança, en la certesa de saber-se estimat i de saber-se salvat. I això encara que estiguem cansats d'experimentar tantes vegades les mateixes limitacions o de repetir sempre les mateixes coses en la confessió. Aquesta és la nostra veritat, que no és impediment per a tornar a començar, reprenent el camí de seguiment de Jesús, el camí de la santedat. Quan acudim al sacrament de la penitència, mirem-lo a ell, no a nosaltres, conscients que anem a la trobada de l'amor misericordiós d'aquell que per a fer un sant només li cal un pecador. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Avui ja coneixem alguna cosa més d'alguna de les entitats o institucions que formen part de l'àrea de litúrgia i espiritualitat. A poc, i programa a programa les anirem presentant totes. Gràcies a tots i fins la setmana vinent, amics.
Debat a Bata. El Bisbat de Lleida.